Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
La mitja nit en punt, aquí seguim el Tu diràs, de seguida especial prèvia de la Final Four de bàsquet des de Kaunas, amb el Marc Mundet, el Damià López i un munt de protagonistes. Abans, però, un parell de coses més de l'actualitat del Barça i de l'actualitat futbolística. Sabeu que dissabte el Barça juga contra la Reial Societat i és un partit intrascendent, però li donaran el trofeu de Lliga. Com que és un partit intrascendent, a RAC1 sempre fem canvi de papers a la transmissió del Barça juga a RAC1. Qui farà què?
RAC1.
A veure, algú em pot explicar qui farà què aquest dissabte? Hola? Hi ha algú? Hay alguien, que diria l'Eugenio. Aquest dissabte a les 9, Barça-Reial Societat. Des de les 8, a RAC1. I segur que allò del ben amunt, Sergio, ben amunt.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Però, a part d'això, jo no ho trobo. Qui farà què?
RAC1. Tots som 1.
Podem donar alguna pista o no, Marta?
Home, és que no puc.
No pots.
No.
No puc!
És top secret, això, home. Va.
Però és canvi de papers...
Sí, apel. Paper,
no, narra.
Apel.
Vull dir, no hi ha sorpreses, convidats sorpreses, ni res.
Queden 4 jornades. Aquí vas bé. Queden 4 jornades.
Passaran coses.
Queden 4 jornades de canvi
passaran
de papers.
Coses.
I passaran coses. Bé, dissabte atents a l'antena de RAC1 a partir de les 8.
Al Puig li hem de donar un Òscar fent promos.
Això sí. Actoràs,
Ho fa molt bé.
És una passada.
Sí que és veritat, sí. A veure, en clau Barça. Ahir a la nit va quedar una mica tapat per tot el que va passar a l'Etihad, però ahir a la nit vam explicar, jo crec, una notícia important, que és que el Barça també ha fet una mica de marxa enrere amb la construcció del nou Palau, i com que l'opció de cedir-li la construcció i l'explotació a una empresa especialitzada no ho ha acabat de veure clar, perquè l'empresa més ben situada, que era una empresa americana que es diu OVG, va taxar la construcció del nou Palau en 400 milions i l'explotació en gairebé 50 anys o en una cinquantena d'anys, el club va dir no volem perdre aquesta instal·lació tant de temps i creiem que es pot construir amb menys calés.
Això, al minut zero no ho havíem vist, perquè en aquesta tertúlia...
S'havia dit, no?
Això mateix
ja
s'havia dit.
Ja
exactament.
Vàries vegades.
O sigui, no ho havíem vist.
Bé, van buscar una altra fórmula de dir...
No ens escolta.
No, van buscar una fórmula que van pensar que era la més adient.
Estan aquí els gots, van fer... On està la bolita?
La idea ara és fer el nou Palau, que entre 200 i 300 milions sigui la construcció del nou Palau, dins del pla de finançament dels 1.450 milions que s'han demanat. Aquesta és la idea ara mateix que ahir vam explicar, a veure com acaba tot plegat.
Això fa una mica de pudoreta ja a nova assemblea de compromissaris i aprovació d'un finançament futur de Palau Blau.
Bé, això no s'ha descartat, no?, que es pugui demanar ampliar alguna mica més.
És que, de fet, hi ha un grup de socis que van enviar aquell famós burofax, que, per cert, encara no hi ha resposta, perquè es veu que la Comissió Econòmica no ha rebut el burofax, és a dir, van enviar-ne dos, un al síndic del soci, que s'ha traduït amb la porta dient ok, replantegem-nos el preu dels abonaments, però l'altre burofax, el de la Comissió Econòmica, es veu que no ha arribat i que l'han hagut de tornar a enviar.
Perquè el problema és de l'era moderna.
Exacte.
No passa.
El color missatger
no hi havia wifi.
Voleu donar la vostra opinió sobre el que va passar al derbi de Cornellà? Ja sé que han passat uns dies, però va ser molt greu aquell final esperpèntic.
Bàsicament, que el problema no és del Barça que celebri els títols al lloc on els guanyen, sinó que hi hagi gent que pugui entrar encara als camps de futbol. I em sembla increïble que aquest problema no se solucioni ja i aquesta temporada, sinó que no, ja veurem, hem obert un expedient i ja veurem quan se soluciona, perquè aquest cap de setmana hi tornaran a ser. I no hi serà el Barça, però hi haurà una altra gent, o la directiva de l'Espanyol mateix, i és exactament igual de contraproduent.
I que em sembla absolutament impresentable que es digui que el Barcelona va provocar els fets.
O sigui, una rotllana.
Això és el més impresentable de tot, ho sento. No cola, no és així.
Maria?
Absolutament d'acord, jo crec que el Barça no va provocar res i en les últimes hores m'ha cridat especialment l'atenció el comunicat que va fer, que també va quedar una mica així, crec que va ser ahir, si no m'equivoco, l'Espanyol.
Ahir, sí, el club.
Perquè vaig començar a llegir el comunicat i vaig pensar, doncs molt bé, a part de Maoye, que va parlar després del partit, doncs un comunicat dient que estan reiterant doncs, que estan en contra de la violència i tot plegat, però era un comunicat bàsicament per mostrar la seva gran ofensa perquè tot això havia desencadenat en, o interpretava l'Espanyol en insults generalitzats i a l'afició de l'Espanyol. Dic, és que no ho estic entenent, perquè crec que ha quedat molt clar qui eren els violents, de quina part del camp sortien, hi va haver altra afició que va estar allà tranquil·lament, d'altres que van decidir marxar abans d'hora, i a mi no em sembla que s'hagi criminalitzat l'Espanyol sencer. Jo crec que és molt evident, i la petició de la majoria de persones que ens hem pogut pronunciar sobre aquest tema és fer fora els violents dels estadis, precisament perquè no es barregin amb la majoria d'aficionats que no són violents. I per tant m'ha sorprès una mica aquest comunicat de l'Espanyol, perquè crec que no ajuda a tancar el tema en la línia de treballarem per fer fora els violents, que crec que és l'única línia que s'ha d'obrir després del que va passar.
Queda claríssim. Anem a coses més importants. Abans de saludar els personatges del Bermúdez, deixem a saludar un moment el Roger Saperes, que el tenim a Grècia. Ahir ens explicava amb la fundació del Barça, precisament, veient in situ alguns dels projectes que tenen amb els refugiats allà a Grècia. Hola, Saperes.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit, Kalinichta.
Kalinichta. Com ha anat el dia d'avui? Ahir va ser intens, ha estat intens avui?
Doncs sí, la veritat és que sí, avui ha estat un dia molt intens amb la visita al camp de refugiats de Histo, un camp amb capacitat per acollir 1.200 refugiats i que actualment n'acull 672, la majoria d'ells un 60% d'origen afganès. T'he de dir també en aquest sentit que el de Histo és un dels camps amb més serveis i amb millors condicions. Ara t'ho explico tot en detall com ha anat l'experiència, perquè certament ha estat impactant per molts motius, però abans un document de la directora de la Fundació, la Marta Segús, sobre aquest fet, sobre aquestes diferències entre el campament de Histo i la resta dels que hi ha per Grècia, que són una vintena.
No deixen entrar, no ens han deixat entrar a gravar imatges ni a fer fotos, per tant vol dir que potser en els altres camps no se senten tan còmodes de compartir, no?, el que hi ha. I bueno, els que hem pogut entrar, doncs hem vist que la situació no és com el de Histo que hem anat avui, i per tant, bueno, sí, no deuen estar molt interessats en que ho veiem.
De quina manera col·labora la Fundació del Barça amb aquest camp de refugiats de Histo? Doncs implementant el seu projecte Esportnet amb monitors preparats per la Fundació que juguen i transmeten valors als nens dins i, el que és més important, també fora d'aquests campaments, com explica la Marta Segú.
És una metodologia que ajuda els nens, doncs, a millorar l'autoestima, a millorar el benestar emocional, perquè és esport però va molt més enllà de l'esport. Són activitats i dinàmiques de grup, faciliten la cohesió social entre els nens i nenes, faciliten també l'aprenentatge de valors, com el treball en equip, el respecte pel contrari, ajuda també doncs a la resolució de conflictes. Quan hi ha en el camp, hi ha conflictes, doncs ajuda molt aquesta metodologia.
Per exemple, aquesta tarda molts d'aquests nens s'han desplaçat fins a un parc municipal per fer tallers de cuina, han estat aprenent, descobrint i experimentant amb alguns vegetals, els han cuinat i se'ls han menjat, un fet també molt important perquè l'alimentació als campaments és més que precària, per tant, lleure i bona alimentació de la mà de Fundació i també de la ONG Organization Earth, que col·labora amb la Fundació ajudant a tots aquests nens dels campaments.
Déu-n'hi-do, Roger, déu-n'hi-do tot el que estàs veient i ens estàs transmetent també aquí a la ràdio a RAC1. Com sempre, el Roger ens ha preparat una reflexió en aquest món tan frívol que és el del futbol. Doncs també hi ha algunes coses bones, com és les accions que fa la Fundació del Barça, aprofitant la marca Barça pels més desvalguts. Aquesta és la reflexió d'avui del Roger Saperes des de Grècia.
Avui per primer cop he trepitjat un camp de refugiats amb tot el que això comporta a nivell emocional. Com a periodistes hem pogut fer-hi una visita o un tour, com ens han dit. Només el fet de parlar en aquests termes ja em genera incomoditat, perquè un tour es fa al Camp Nou, però no en un lloc on la gent hi malviu. Hi he anat amb unes expectatives i n'he sortit ple de contradiccions. L'expectativa era la de trobar un espai enfangat, ple de tendes i amb condicions higièniques lamentables. I no, el que m'he trobat és una esplanada amb barracons, amb pista de bàsquet, serveis d'atenció mèdica i psicològica o un estudi per gravar podcast perquè al campament hi ha wifi gratuït, com ho sentiu. Tot molt maco si no fos perquè el camp està envoltat d'un mur amb filaments metàl·lics de punxes i un accés amb torns dignes d'una presó. Per preservar la seva seguretat, ens ha dit el responsable del camp, per tenir-los controlats, segons asseguren els que hi treballen sobre el terreny. Perquè el de Grècia és un govern de dretes que no vol refugiats, però sí que veiem aquest camp i que pensem que, home, que aquí no hi estan tan malament. Un govern que no deixa visitar els altres camps on les condicions no són ni de lluny les que hem vist avui i més quan hi ha eleccions a tocar. No anéssim a tenir un escàndol per culpa de la premsa estrangera. Això no toca. Per això contradictori, perquè celebro que els que hi viuen ho puguin fer de la millor manera, però detesto que em vulguin vendre una realitat que no és. He sortit d'allà amb la sensació que avui han escombrat la casa perquè tenien visita i que tota la merda sota l'estora. El problema és que al costat de la merda el que hi ha són persones.
Magnífic, Saperes. Escolta, bon viatge de tornada. Fins demà.
Perfecte, Aleix. Ha estat un plaer poder ser aquí a Atenes. Quan torni, ho expliquem detalladament, com et vaig dir, amb un bon reportatge. Una abraçada.
Una abraçada. I tant que sí, Roger. N'estarem pendents. Pròximes setmanes, aquí el tu diràs, aquest reportatge que està preparant el Roger sobre el terreny aquests dies a Grècia amb la fundació del Barça. És trist el que ens explica, però és la realitat del nostre món i a vegades això és molt més important que si uns energúmens salten al camp o si algú fa un gol o no fa un gol. I per això volíem ser-hi, sobre el terreny, amb la Fundació del Barça, per explicar una mica tots els projectes també que estan fent amb la marca Barça. Esteu a punt?
Sí, sí.
Vinga, va. Avui no ve. Avui el tenim a la distància. Oh. Sí.
On és?
Ara ens ho explicarà.
Per què?
Albert Bermúdez, hola, bona nit.
Hola, què tal?
Hombre, com estàs, Albert?
Bé, tot correcte, tot en ordre. Aquí a la meva habitació, espero que l'Armand, que és el que està dormint al meu costat, no dormi encara, perquè si no l'estic putejant de valent.
I on sou, els de RAC 105?
Al Càmping Estel, de Roda de Barà, que demà fem el programa des d'aquí.
Ah, demà feu el Matina Codina des d'aquí, amb l'Ernest Provitas.
Demà a les 11, tan bon punt s'acabi, ens fotrem al mar directament.
Però sí? a una rulot o una tenda o...
Una rulot.
No. Que sé.
No, un bungalou.
Un bungalou.
D'aquests, sí. Molt bé.
Bungalou.
Estàs a punt, Albert? No despertis molt a meravell, eh?
No, endavant, tot està en ordre.
Atenció, avui començarem amb un 1-1 del City Real Madrid de Víctor Pazzi.
Oh!
L'1-1 de RAC 1.
Comencem a la porteria.
Sí, un segon. Disculpa. Abans, ja que el Madrid ha anat al carrer, avui l'1-1 és especial. Coses que pots trobar...
Al carrer.
Al carrer.
1-1, coses que pots trobar al carrer. Molt bé. Comencem amb el cangur, que deia poc aquí.
Pequeño
canguro. Thibaut Courtois.
Claveguera. Normalment està tancada, però ahir hi va haver pluja, així que s'ho van passar tot.
Carvajal.
Semàfor de vianants. Normalment et deixa passar, però quan es posa en vermell, pots passar igualment.
Militao.
Obres. Ahir va estar molt lent, però tampoc és culpa seva perquè estava rodejat d'avis.
Molt bé. Àlava.
Contenidor de l'orgànic. Ahir no li va sortir una merda i un camió el va aixecar, el va maltractar i el va fotre cap per avall.
Al mig del camp, Camavinga.
Arbre. Estava indefens, no es podia moure massa i se'l van pixar per tots cantons.
Molt bé. Era la tala d'esquerra, perdó, que m'he equivocat, Camavinga. Mig del camp, ara sí, Cross.
Cotxe que obre la porta quan passa un altre cotxe. Per un segon ens va fer patir moltíssim.
Luka Modric.
Estelada penjant d'un balcó.
Per què?
S'ha de ser molt optimista per creure-hi encara.
Valverde.
Boca d'incendis. Ningú sabia massa bé per què estava allà al mig i només sabem que va fotre aigües per tot arreu.
Vinícius.
Radar. Normalment et deixa retratat, però només hi és per tocar els nassos, generar polèmiques innecessàries i un dia algun indignat el trencarà d'una patada.
Benzema.
Senyal de trànsit. Tothom el va veure, però no va tenir cap paper important i segurament acabarà a casa d'algun adolescent.
Rodrigo.
Banc. no es va moure, alguns ni s'hi van fixar i el van retirar quan van veure que allò era inútil.
Molt bé. Rüdiger.
Gasolinera. Gràcies a ell, en el 4-0, Julián Álvarez, Repsol.
Hem deixat un...
segundet d'intentar pillar-lo una mica.
Hem deixat un silenci perquè la gent
l'entengués. Costa que arribin des de roda de parades.
Costa, una mica. No, però està molt bé. Acabarem amb la banqueta, que ahir van entrar a la segona part també. Marco Asensio.
Pis en venda. Aviat tindrà un nou propietari.
Tchouaméni.
Forn de pa. Malauradament, cada cop se'l veu més desmillorat, però fa pinta de tenir una bona barra.
Lucas Vázquez.
Graffiti. És horrible veure'l i aviat l'esborraran.
Val. I Dani Ceballos.
Busnit. Va aparèixer al final de tot quan ja tothom anava borratxo i eufòric.
I acabarem amb l'entrenador del Real Madrid, 1-1, de Carlo Ancelotti.
Botiga de productes dietètics. Jo sempre he preferit un entrenador de proximitat abans que l'equip del règim.
Bravo, Víctor. Bravo, ens ha encantat.
Moltes gràcies.
Ens ha encantat. Mira, i ara podem saludar i felicitar Pep Guardiola. Hola, Pep. Què tal?
Bé, bona nit.
Moltes felicitats, Pep.
No, la veritat que estic molt content, very, very happy, very, very a tope. Els meus, fins i tot et diria que els hi dono un 7,2, un notable.
Home, jo els hi posaria un 10, no?
No, aviam, no està malament. Penseu que per mi el 5-0 al Madrid és un 6,3 i la final de Wembley és un 6,8. Vull dir, bé, correcte, però no hi ha res fet. Encara queda la final, que amb mala sort que tinc, capaç soc d'encaixar 6 gols del Lukaku i llavors el Madrid tornaran a tornar a posar-nos a vosaltres narrant el meu ridícul, saps?
No sé, sí, esperem que no.
En fi, no, que me n'alegro molt per moltes coses. La primera, perquè em classifico per la final i seguim optant el triplet. La segona, perquè m'he carregat al Madrid fotent-li un bany que més que l'Etihad allò semblava una piscina municipal. I la tercera, perquè gràcies a mi el Barça pot donar la temporada per bona. Eh?
Sí.
Últimament, si guanyava la Lliga, semblava un xupito perquè el Madrid guanyava la Champions.
Sí, ja ho hem
doncs
parlat.
Ahir va ser un gran dia perquè ahir va haver-hi futbol xampany en comptes del botelló en aquell que fan els del Madrid.
Carlo Ancelotti no deu estar tan content. Hola, Carleto, què tal?
Bueno, no tanto contento, no, es verdad que no... Bueno. Abbiamo atterrato a Madrid, ma m'han detto que me quedé a l'avione perquè jo feia escala i m'empaquetaven directe a Milano.
Sí. Pateixes, fet, no? Jo... Pateixes pel teu futur o no, Carlo?
No, que futur, si tinc 64 tacos, que si me fan fora ja compta com a prejubilazione.
Sí, això és veritat.
Anar a veure les obres, portar els nets al col·le, anar 3 mesos de viatge con la inserso. A viatjar m'hi tocarà una sonda, trincar-me el fèmur, faré la ressonància, dibuixar el testamento. Bueno, lo normal, no? La mia edat...
Home, no, que ets jove encara.
Està tutto bene, no? Tutto bene, Aleixo. No, jo estic tranquilo.
Molt bé. Ànims, Carleto.
No, un abraço, eh?
Un abraço. Mira, i felicitem també una altra persona que amb un equip italià avui ha passat a una final de l'Europa League. Què tal, José?
Bueno...
Felicidades,
lo primero de todo.
Sí, felicidades, no, felicidades a tu. Home.
Porque habéis ganado el segundo título.
¿Com?
Celebráis más las derrotas que el Madrid que la vuestra propia liga. Enhorabuena. Yo, sin embargo, yo sí que he llegado a mi final, la de la Tiburones fracasados. Y eso que ya tengo 2 Champions, 2 Europa Leagues, 7 ligas, 10 copas y 4 kilos de más.
Sí,
todavía se me marcan las tetillas. No sé si lo has visto.
Ya lo sabemos, el currículum.
Pero vais camino del triplete. Liga, eliminación del Madrid y el descenso del Español. Muy bien, enhorabuena a todos los culés obsesionados, porque es una obsesión.
Sí, però ja ves. I mira, saps què et diré? Que també anem amb el Sevilla en aquesta final de l'Europa League, alguns.
¿Por qué?
Perquè jugar contra el Mourinho.
No, pero sí, ya lo ves, es otra final gracias a mi fútbol ofensivo.
Sí, 6-0, 0-0.
Ofensivo de ofender, digo. De ser ofensivo contra el tobillo del rival, de ser ofensivo contra el árbitro. Hoy hemos dado una lección de fútbol. Soy un gran estratega, marcar un gol en la ida, defender como una rata en la vuelta. Ahora en la final juego el partido más difícil contra el Sevilla, que es el Real Madrid de la Europa League,
sí,
porque
sí.
No para de remontar. Pero parece que estás hablando del Sevilla, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona, calma.
Sí. Humilitat, calma. Humilitat sempre hi peus a terra, José. Molta sort,
bueno,
a la final.
El Sevilla, por cierto, que vuelve a estar en la final. Yo no sé si será porque son simpáticos, si es por la relación del señor Rubiales con la UEFA.
Sí.
Pero otra vez a la final, no entiendo. Yo tengo, además, muchas ganas de ganar esta Copa, pero también de que Pep gane la Champions.
Claro,
para volver a luchar por la Supercopa de Europa. Volver a preguntar por qué. Quiero que Pep gane la Champions, porque quiero seguir siendo el último entrenador que la ganó con el Inter.
Sí, sí, val, mira, veus com s'ho mira ell? Està bé, això. Sí, sí, es pot donar el cas, City-Roma, a la Supercopa d'Europa aquest estiu. A veure, què passa.
Bonito de lateral, oh, qué bonito.
Un aplaudiment per Albert Bermúdez, al Matina Codina. Vinga, Berg, molt bé, gràcies,
Bravo.
Mestre, escolta, ara connectarem amb el Mundet, ja el tenim per aquí, no? Ara anem amb ell, Mundet, anem de seguida.
3, 4, 5...
Sí, sí. Ara venim a Kaunas.
Sí. Venim a Kaunas?
Ara venim. Tens la crònica a punt?
Perfecte.
Tot a punt,
La faig o no?
Sí, home, i tant, tira, a veure.
Sí, doncs, bona nit, el Barça ja és a Kaunas, la ciutat dels mags lituans, la Barcelona de Lituània, la catedral del bàsquet, i jugarà les semifinals de la Final Four contra el Real Madrid a les 8 de la tarda, i ja sabent a qui s'enfrontarà el guanyador a la final, perquè a les 5 hi ha un altre partidàs, un Olympiacos contra el Mònaco, que només m'importa a mi. Els grecs parteixen com a favorits gràcies a l'estat de forma del seu alè de la casa, el grec aquí al mig estorbes, però el Mònaco té un as a la màniga perquè tothom dubtava de si arribaria, però finalment arribarà el seu base parisí, la Cagué i la Pifier. Total, d'entrada, Sara ha assegurat aquest matí que està molt encigalat i emocionat amb l'opció d'arribar a la final, tot i que té claríssim que aniran guanyant de 19 punts a la mitja part i acabaran perdent de 7, com a tots els partits del Madrid. L'altra opció també és que el Barça es posi 20 punts per davant a falta de 5 minuts. En aquest cas, ja hi ha preparat, ja Busel, que baixaria el parquet en ala delta, estomacaria en Nikola Mirotic, li arrencaria les dents a Tomas Satoranski i desnucaria Corey Higgins, rebent els pertinents 3 partits de sanció.
Bé, Mundet. Ara la completem, la crònica. Ara tornem a Kaunas, eh? Una abraçada. Adéu, adéu.
Vinga.
Adéu.
Fins ara.
Adéu, adéu, Mundet. Descansa, Bermúdez, que vagi bé el programa especial. Records al Codina.
Bona nit.
Adéu, maco. Adéu. 12 i 21. Ho deixarem aquí. Marta Ramon, gràcies.
Bona nit.
A descansar. Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria.
Adéu, bona nit.
Els dijous són menys dijous sense vosaltres. Així que, gràcies.
Que
quina gran tertúlia, de veritat. Quina gran tertúlia. La millor del dijous.
Doncs gràcies. Potser venim la setmana que ve.
Ara així m'agrada. Ara tornem.
Ja veurem.
I anem cap a Kaunas.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
RAC1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer-lo durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Carmina Burana, el gran èxit de la Fura dels Baus, triomfa al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Última funció, 21 de maig. Improrrogable. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure i millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre estand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'n les condicions a Audi.es.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tres minuts i dos quarts d'una, ara anem cap a Kaunas. Abans, però, rematareml'actualitat futbolística amb l'Europa League i la Conference League, perquè tenim reaccions de Sevilla, Quim Salvador, després que hagin passat a la final de l'Europa League un altre cop.
Sí, amb l'home que protagonitza aquest nou èxit del Sevilla, que és el seu entrenador, José Luis Mendilibar, que va agafar l'equip fa dos mesos en situació complicada a la Lliga, l'ha tret del descens i l'ha portat a la final de l'Europa League, amb la victòria d'aquesta nit, Sevilla 2, gols de Suso i Lamela. Dos jugadors que han entrat des de la banqueta, una altra medalla per Mendilibar, Juventus 1, que s'havia avançat amb gol de Vlahovic. José Luis Mendilibar, als micròfons de Movistar.
Es una sorpresa, te iba a decir, pero venimos para intentar hacer lo mejor posible y la verdad es que está saliendo todo bien, ¿no? En Liga los resultados han sido buenos y mira, hemos eliminado a dos grandes equipos como el United y la Juve y bueno, y nos presentamos en Budapest, ¿no? Contra otro gran equipo, otro gran entrenador y bueno, pues Por de pronto, bueno, alegría. Y la verdad es que la gente está muy contenta y bueno, no se esperaba cuando llegamos que hiciésemos algo así. Lo hemos logrado.
El Sevilla, que jugarà la seva setena final d'Europa League i les sis precedents les ha guanyat. Déu-n'hi-do, però és que davant, a la final del 31 de maig al Puskás Arena de Budapest, hi tindrà la Roma de José Mourinho, un altre personatge que totes les finals europees que ha dirigit les ha guanyat. N'ha dirigit 5, una de Champions amb el Porto, victòria, una de UEFA amb el Porto, victòria, i dues d'Europa League amb United i Roma, també victòria. N'ha dirigit 5, m'havia descomptat l'Aleix, però les ha guanyat totes també, i he buscat el cara a cara entre tots dos com a curiositat. Mendy Líber Mourinho, desigual pel potencial dels equips que dirigien, però déu-n'hi-do, s'han enfrontat 4 vegades a la Lliga, Mourinho a la banqueta del Real Madrid, Mendy Líber a la de l'Osasuna, amb un balanç d'un sol empat, l'última vegada que es van enfrontar, 0-0 al Sadar, temporada 12-13, la resta són golejades del Madrid, 7-1 al Bernabéu, 1-5 al Sadar la temporada 11-12 i 4-2 al Bernabéu també la 12-13. A la Conference League, ho hem explicat, la final serà West Ham, que ha guanyat 0-1 al camp de la Zeta Almar amb gol de Pablo Fornals i que ja havia guanyat l'anada, contra la Fiorentina, que ha guanyat 1-3 al Basilea resolent a la pròrroga. La final es jugarà a Praga el 7 de juny.
Doncs això, aquestes són les finals europees que s'han decidit avui i que decidiran també els campions europeus. 2:15, ara sí, careta del bàsquet en vena, especial avui des de Kaunas.
Bàsquet en vena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Ahir arribava el Marc Mundet, a qui ja saludàvem ahir des de Kaunas. Hola, Mundet.
Bona nit.
I avui ha arribat el Damià López. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Tenim per aquí també l'analista, el comentarista de tots els partits de l'Eurolliga a RAC1 o a RAC+1, el Jordi Colomer. Hola, Colo.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Per comentar una mica la prèvia d'aquest partidàs de semifinals d'Eurolliga que viurem demà a les 8 del vespre en directe a RAC1, amb el Mundet i el Dami des de Kaunas, amb el Colomer aquí a l'estudi, amb el Xavi Puig, amb el Jaume Molló i amb tota la colla. A veure si el Barça aconsegueix classificar-se per la final de l'Eurolliga i lluitar per la tercera de la història de la secció. Abans d'arrencar amb tots els protagonistes que tenim, Mundet, 5 cèntims de com ha anat el dia d'avui?
Mira, tot plegat ha començat a mig matí amb la roda de premsa de benvinguda que ens ha regalat algun detallet amb coses que estan canviant a l'Eurolliga en el primer any sense Jordi Bartomeu. No hi ha hagut parlaments del nou president, deia en Bodiroga, ni tampoc hi haurà una trobada informal amb els mitjans de comunicació com es feia antigament. Hi ha qüestions damunt la taula com molt calentes, com és l'entrada o no de Dubai a la pròxima temporada i les organitzacions de la Final Four del 2025 per endavant. M'expliquen, Aleix, que l'ambient no és el millor ara mateix a dins la Eurolliga. Ha sigut una roda de premsa en una carpa a la Fan Zone, al centre de Kaunas, on per part del Barça hi eren Sarunas Jasikevičius i Tomas Satoranski, i on m'ha semblat molt interessant el posat, és a dir, Xaras dominant l'escena, ell juga a casa, mai més ben dit, i en canvi gest seriós de l'entrenador del Real Madrid, Xus Mateo, fins al punt que Xaras ha arribat a fer bromes, eh? Ell portava una corbata especial, no l'oficial del Barça, sinó la que porta els escuts, portava una corbata amb els escuts de Lituània, no? Estava realment relaxat, Sarunas Jasikevičius.
Amb una crocada d'ull, no?
Actes amb sponsors, no? Dinar al migdia i a la tarda, doncs, ja els habituals entrenaments de prèvia de partit.
Sí, una clocada d'ull, no, Mundet? A tota la gent del país, entenc. Bé, no ens escolta el Marc Mundet, diria, no hi ha cap mena de retorn, doncs a veure si el podem recuperar i que ens expliqui també quin ambient es respira a l'expedició del Barça abans d'aquest enfrontament. Mentrestant, mira, aprofito, Colo, per tu quin és el favorit en aquesta semifinal? El Colomer tampoc?
Arriba.
El tenim? Ah, sí, aquí, digues, Colo, perdona, ara sí que et sentim.
No, dic que per mi el Barça, pel moment com arriba, les bones sensacions de les últimes setmanes i per les baixes del Madrid, que li eliminen un dels factors clau, que és el físic. Ja no tant per Yabusel, que el Barça en general l'ha controlat molt bé, sinó per Gavi Dek, que és un jugador que en general ha fet mal al Barça, que ocupa tant pot jugar de 3 com de 4, i que és un jugador que més en els partits importants li agrada aparèixer, i són dos baixes de pes que obliga el Madrid, si sumem Poirier, que també els deixa coixos per dins, a jugar diferent del que acostuma a jugar normalment. Li ha servit per la remuntada contra el Partizan, però hauria de quedar bastant curt contra el Barça.
Ara et pregunto per les claus de l'eliminatòria, pel que podem veure demà sobre el parquet d'aquests Zalgirio Arena, però hem recuperat bé el Mundet. Quin ambient respira l'expedició del Barça, Mundet?
Mira, jo et definiria de barreja de sensacions, és a dir, confiança en la feina ben feta, expectativa, perquè realment hi ha molta gana de guanyar, i tensió competitiva, o la tensió competitiva que generen situacions d'aquesta mena. Serveixin com a exemple les declaracions d'aquest vespre de Nikola Mirotić a RAC1, una mica inspirant-se en aquell vell lema de la història del Futbol Club Barcelona, allò del aquest any sí.
Si la ganamos te lo diré que sí, porque ahora mismo, como dije antes, hay mucha gente hablando de que sí, de que esta tiene que ser, pero esto simplemente aumenta más la presión, ¿no? Pero nosotros vemos equipo con capacidad, ¿no? Yo creo que los cuatro equipos que están aquí se lo han ganado y se ven con opciones de ganar. Así que cuando lo piensas, estamos a dos partidos del título, pero tiene que ser 1-1. Así que esperemos que podamos hacer un buen trabajo mañana.
A l'entrenament tot en ordre, Kalinic recuperat, aparentment dels problemes d'espatlla, ahir ja explicaven tres quarts del mateix amb l'esquena de Jan Veseli, és a dir, en principi Xeres haurà de descartar dos jugadors que, llevat sorpresa majusculíssima, i ho dic en superlatiu, han de ser Oriol Paulí i Òscar da Silva. Ara bé, m'han semblat també molt il·lustratives les paraules de l'entrenador del Barça, Sarunas Jasikevičius, a la roda de premsa oficial d'aquest migdia. Allò que et deia del posat, del domini de l'escena, la tranquil·litat que destila el tècnic lituà Sabadó, que demà enceta, atenció, la seva desena Final Four.
Penso que la primera Final Four a Barcelona el 2003 va ser brutal. No sabies què passaria. Tens molt desig i era impossible dormir ja des d'una setmana abans de tots els nervis que tenia. Entenem perfectament l'estat en què estan els jugadors, sobretot aquells per qui és la primera o la segona vegada. A mesura que passa el temps, tot es torna més fàcil. Dorms millor, saps el que et trobaràs, coneixes les rutines, fins i tot sé les preguntes que em fareu aquí vosaltres. Ara és senzill.
It's easy now. Estava de bon humor avui i Saras, en aquesta compareixença prèvia. Això que dèiem, Colo, claus de l'eliminatòria per tu, per on pot passar aquesta possible victòria del Barça contra el Madrid?
No entrar a l'intercanvi de cops, que és el que una mica buscarà el Madrid, baixar el ritme, a castigar bé Tavares, com han fet en alguns partits, per això és important que Sant li anoti els triples, que bé se li estigui fi de la mitja distància, per fer minvar aquest factor Tavares. I a partir d'aquí, el ritme habitual del Barça, que li agrada jugar una mica més lent, amb molt de moviment de pilota, i no entrar en aquell punt de bogeria de partit, que és quan se sent còmode el Madrid, quan tens la rauxa de Llull, les raixes de Sonja i així, sinó anar més amb el ritme i el guió de partit habitual del Barça.
Per tu és més perillós la línia exterior, allò, aquells triples, les mandarines que es foten Llull, el Xacho, o Tavares a dintre?
A Tavares, en general, el Barça l'ha controlat força bé, tret del final de la temporada passada, allunyant-lo de la zona i dient, em farà mal amb determinades coses, però jo sé com explotar-lo. Quan és perillós són aquests moments de bogeria, que és el que van buscar amb la remuntada contra el Partizan, perquè són jugadors, si va sumar Sergio Rodríguez, jugadors que defensivament pateixen ja molt i necessiten aquest ritme alt i l'anotació per sentir-se còmodes i simular una mica. El Barça Show, en els partits que ha tingut en general, ho ha explotat molt bé, sobretot recordem el partit del Palau, com Satoranski va abusar de Sergio Rodríguez. I serà una mica aquestes lectures que acostuma a fer bé Saras, d'estudiar el rival i veure les debilitats. Jo crec que les del Madrid, amb les baixes que té, queden més marcades. Per exemple, l'estoneta que va descansar Tavares contra el Partizan va ser bastant dramàtic. Pues és aquests moments que s'han d'aprofitar.
Ara parlem del Madrid, amb el Damià López, que està pendent de l'última hora del conjunt de Chus Mateo, i també ha pogut conversar uns minuts amb Rudi Fernández, cara a cara al Damià López. Però abans, un dels primers protagonistes en aquest especial prèvia clàssic semifinals d'Eurolliga de bàsquet, un mite del Palau Blaugrana, Audi Norris. Hola, Audi, moltes gràcies. Què tal? Bona nit.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás? Mañana te vas para Kaunas, ¿no? Para ver el partido en directo. ¿Cómo lo ves? ¿Estás nervioso?
Sí, con ganas, tío. Tengo una ansiedad para estar ahí.
¿Y cómo ves el partido? ¿Este año va a ser diferente al año pasado?
Sí, va a ser un partido duro. Y bueno, los dos equipos yo creo que están bien preparados para enfrentar semifinales mañana. Pero no va a ser un partido fácil porque para mí este semifinal va a ser como un penal. Va a ser muy, muy, muy duro para los dos, pero hemos recuperado a dos jugadores lesionados y espero que ellos estén 100% mañana para el combate contra Madrid.
Tú has visto mucho al Barça este año, al Barça de Sarunas este año. ¿Es mejor que el Barça del año pasado? ¿Llega mejor a esta Final Four que el año pasado en Belgrado?
Yo creo que sí, porque la mayoría de estos jugadores ha estado en esta posición en un Final Four. Yo vi un equipo más unido que el año pasado. Veo más amistad entre los jugadores fuera del equipo. Entonces, es otro ambiente, es un mejor ambiente, creo. Sí, yo he estado con ellos casi todo el año y estoy muy contento de ver este equipo.
¿Y el Madrid qué te ha parecido? Porque claro, hubo lo de la pelea con el Partizan, ¿no? No sé qué te pareció. Y luego remontaron una eliminatoria imposible, ¿no? Para estar aquí.
Hombre, nunca puedes contar a Madrid fuera para nada. Estos tíos tienen mucha experiencia, el club tiene mucha experiencia jugando en un Final Four. Y los de Sergio Lachacho y Sergio Yul y Rudy y esta gente no son rookies, son veteranos que saben jugar y va a estar muy bien preparado para este partido mañana.
Sí, en tu época había algunos roces, ¿no?, con los rivales, pero lo del otro día, ¿qué te pareció, Audi, cuando se empezaron a pegar allí en la pista?
Hombre, es para mí es un parte de deporte, no la pelea, pero jugando duro es un parte de baloncesto, pero afortunadamente había una pelea desagradable para todos, pero me gusta los equipos que luchan y bueno. Espero que no sale un pelea mañana, pero un sí. Partido muy duro, luchando.
Claro, no, lo de la pelea esperemos que nunca más lo veamos, pero sí, será duro. Sobre todo, no sé si la clave es un poco Tavares, esta zona interior del Madrid, frenar a Tavares, ¿no?, en cuanto al Barça.
Mira, para mí Tavares es el mejor pivot en Europa ahora, y él puede ser un factor en este partido. Nosotros han hecho un buen trabajo controlando él en nuestros partidos anteriores. Espero que mañana lo pase igual. Pero él puede cambiar la dinámica del partido si no controla su juego en la pintura.
Si Audie Norris jugara mañana, lo frenaría, ¿no?, a Tavares.
Hombre, sí, yo sé cómo jugar contra Tavares. A él le gusta jugar cerca de aro, cerca de canasta, en ataque. En defensa, yo sacaría él fuera de la zona y deja, él tiene que defender fuera de la pista.
Claro.
Y no le gusta estar tan lejos de la pista. Entonces, creo que con Vesely y Celta, que tiene muy buen mano de tres, de extender la pista para Tavares y no estar dentro de la zona controlando todo allí. Esa es la mejor manera de jugar contra Tavares, sácalo de pintura.
Claro, a ver si toma buena nota Saras, que seguro que sí para mañana, ¿no? Y vemos esto que nos cuenta Audie Norris. Por cierto, que tú estás empezando a correr, he visto, ¿no? Has colgado en las redes sociales, Audie, ¿no?
Hombre, sí, pues muchísimos años no corría así, no podía por dolor, por mi rodilla, mi espalda, y ahora como tengo todo mis partes nuevas yo he probado otro día de correr. No voy a hacer esto a menudo porque yo quiero que mis Patrick Nueva aguanta más años.
Claro, claro. Bueno, tienes 62 años, que tiene mucho mérito también, y como decías, con estas operaciones, ¿no?
Sí. Estoy muy contento de mi físico ahora. Los médicos me han tratado muy, muy bien. Y yo tengo mejor calidad de vida ahora, de verdad.
Qué bien, Audi. Nos alegramos mucho. Bueno, a ver qué pasa mañana y a ver si el Barça llega a la final y puede ganar la tercera Euroliga de la sección, ¿no? Yo recuerdo que tú jugaste 3 Final Fours, no ganaste ninguna, ¿no? Y el Barça lleva al Barça también muchos años, ¿no? 13 años ya sin levantar la Euroliga. A ver si este año se puede conseguir, ¿no?
Bueno, ojalá que ganamos este año. Pero estoy muy orgulloso de este equipo para llegar a este punto. Había muy buenos equipos este año jugando en la Euroliga. Y bueno, es un reto de llegar 3 años seguidos a Final Four. Lo mejor es de ganarlo, pero si no, para mí, el temporal no es un fracaso. Es un equipo que han trabajado bien, duro, y lo merece estar allí.
Sí, y tú lo sabes bien, como decíamos, que es muy difícil ganar la Euroliga con este formato, ¿no? De 2 partidos que no puedes fallar, ¿no? Como decíamos, tú llegaste a 3 Final Fours y es muy difícil siempre. Tienes que estar muy bien, muy preciso en estos 3 días de competición.
Claro, claro. Yo espero que ellos cambien el formato, tío. ¿Por qué juega un playoff antes de Final Four y Final Four es un partido o 2 partidos y se acabó? Yo prefiero tener el playoff hasta final de todo. 2 mejor de 3, mejor de 5, lo que sea, pero...
Ah, sí, tú cambiarías esto también en semifinales y final.
Claro, claro, porque tío, un día cualquier de ese equipo puede tener un mal día. Un mal día es un mal día, no puede recuperar el día siguiente, pero si es un playoff, tiene más oportunidad y desde allí tú puedes dar el trofeo, el mejor equipo de Europa.
Ya. Bueno, es un buen debate, a ver si la Euroliga algún día lo abre y lo tiene, sí. Bueno.
Ojalá.
Oye, Audi Norris, buen viaje mañana.
Oye, si cambio la formate, Euroliga gana más dinero,
Ah, sí, también.
De otra manera, mira eso.
También es verdad. Habría más ingresos en televisión, ¿no? Y en publicidad porque habría más partidos. Sí.
Claro.
Bueno, pues eso.
Audi. Nos vemos mañana en Kaunas.
Muy bien. Un abrazo fuerte. Buen viaje.
Venga. Gracias. Adiós. ¡Y
Somi Barça! Norris. Hòstia, que bo Audi Norris, eh? Hòstia, això del format, no? Mundet, Dami, Colo... Sí. És per pensar-s'ho, no, Mundet? Per què no? Perds emoció, però seria més just.
Sí, tot i que jo, a mi m'agrada molt el format de Final Four, perquè capitalitzes tota l'atenció en una setmana. Hi ha versions de tota mena, Jo sóc més tradicional de final a 4 que no de playoff. Sí. La veritat és que a mi jo defenso aquest model, malgrat reconec que no sempre guanya el millor. És a dir, guanya el que millor competeix aquell cap de setmana. Clar. No guanya el millor.
Jo, mira, et diré la meva opinió, Aleix, que més enllà de gustos, que jo sóc més partidari de fer play-off sempre, estil play-off ACB o play-off NBA, que jo fins i tot ho portaria tot a 7 partits, t'ho dic en sèrio, jo faria 7 partits. Jo el que sí considero és que si tu fas els play-off de quarts de final a 5 partits, en aquest cas fas sistema play-off, aleshores hauries d'anar a play-off fins al desenllaç final de la competició, perquè em sembla una certa incoherència que implementis un sistema de competició de play-off a quarts que exigeixis a l'equip que s'hagi de classificar per la Final Four que et guanyi 3 partits i que aleshores per passar de la semifinal a la final només n'hagis de guanyar un. Em sembla que més enllà dels gustos aquí hi ha una certa incoherència, és a dir, a quarts de final tens marge d'error, pots perdre, recuperes,
és el que deia Norris.
Clar, i en canvi a la semifinal no, jo aquí sí que hi trobo certa incoherència.
Passa que és veritat que d'uns anys cap aquí s'ha instal·lat un mantra que jo sí l'accepto i el compro, que diu que l'èxit és arribar a la Final Four. El títol és la cirera del pastís.
Ja, però només es recorda el qui guanya. No sé, Colo, tu com veus? És un debat interessant. Ja el farem, obert un meló ara Audi Norris molt interessant, però mira, m'ha semblat oportú comentar-ho.
Jo sóc més de tradició, de com s'ha mantingut aquí. Jo entenc que el més just seria el playoff, que és el més regular, i has tingut una fase regular molt llarga per establir l'ordre i a partir d'aquí jugar-t'ho a un sol dia o fins i tot ja era un sol dia. L'any passat va ser a una mala segona part o una mala ratxa d'un quart que et pot costar la feina a la temporada. Però al final és el sistema que està establert i és un sistema que coneixes perfectament i que, bueno, si tens un dia per competir, dos, serà més injust, sí, però vull dir que ja fa molts anys que saps que aquest és el format i que per pressupost, per tot, vull dir, són jugadors preparats per rendir aquell dia. I és com ho has de fer.
Sí, sí. Bé, tot això al Barça, no?, amb aquesta veu autoritzada d'Audi Norris, que demà se'n va cap a Kaunas també. Al Madrid, Dami, quina és l'última hora?
Doncs mira, tres baixes que ja coneixem, les de Gavi, Dec, Poiré i Llavosset. La de Dec importantíssima, perquè al darrere, que és on pateix el Madrid, Dec dona consistència, i al Madrid, doncs, que és molt difícil saber per on agafar-lo, no? Mai s'ha vist una eliminatòria tan increïble com la de Partizan. Això el fa un equip absolutament imprevisible. A ells els va bé anar com de tapats, encara que sembli increïble un equip en un club com el Madrid anar de tapat, però se sent en l'ambient i es percep que aquest és l'any del Barça, i la sensació és inevitablement que el Barça, a més, un partit que la normalitat hauria de guanyar i hauria de guanyar bé. Ells han demostrat que saben guanyar el Barça, que ho han fet en el passat immediat en grans cites, però probablement no hagin afrontat un partit tan crític contra un Barça tan equilibrat i estan ells tan marmats i amb tants problemes al darrere. I per descomptat, Aleix, aquesta nit han posat Tavares a la millor suite que tenen a l'hotel perquè descansi, perquè estigui tranquil, amb una banyera gegant, molt gran, fet
com ha de ser la banyera de Tavares?
I un bon jacuzzi. 3 metres de llarg, almenys.
Sí, sí.
I 4 d'ample. I una escuma, tu, que surt per allà.
Una piscina olímpica.
Una piscina. Així arribarà demà a Tavares, ben relaxadet. El Madrid és tot a Tavares. No hi ha cap mena de dubte.
A veure si el Barça aconsegueix parar-lo. Mira, de tot plegat, n'ha pogut parlar el Damià, és un testimoni que té molt valor, que avui era difícil en aquesta zona mixta barra roda de premsa que hi ha hagut de prèvia. Hi ha molts periodistes internacionals i el Damià ha aconseguit xerrar uns minuts amb Rudi Fernández.
Un clàssic més de molts que n'ha jugat. Es parla sempre dels favoritismes, però és evident que aquests partits igualen sempre les forces. Arribeu com arribeu els dos, no?
Sí, bueno, el Barça ve amb una dinàmica molt bona. És veritat que nosaltres tenim les tres ausències en lesions i sancions de jugadors, però bueno, els que estem donarem tot per donar el 100% a la pista.
Es parla també dels precedents. Creus que és algo molt mediàtic o que realment té força el fet que els hagueu guanyat? A més, tu hi has estat sempre, no? La semifinal de Londres, de Milà, la de l'any passat. Això compta o quan la pilota roda es comença a zero?
No, ojalà comptés. Ja et dic, ojalà comptés, però no té res a veure. Cada partit és diferent, cada eliminatòria, i en aquest cas cada Final Four és diferent. Jo crec que ja et dic, quan està la pilota en joc, ens oblidem de tot això i intentarem donar el màxim per poder repetir aquestes semifinals que hem jugat anteriorment.
Donar el màxim, demà evidentment és estar encertat, això ho sabem, és bàsquet, però és defensar...
Jo crec que em coneixeu bastant, potser no estàs encertat, però defensant intentes que no estiguin encertats ells i pots tindre aquella oportunitat de guanyar-lo, no? Ja et dic, són detalls que ojalà demà tinguem el millor partit ofensivament i el millor defensivament. És difícil, però ojalà.
Per últim, Rudi, es parla molt de la semifinal, no? Sempre la semifinal Barça-Madrid, però clar, l'any passat el Barça no la guanya i es parla de comptes pendents, però és que vosaltres no la veu guanyar l'any passat. Vosaltres també teniu ganes, no només el Barça.
Sí, al final quan arribes aquí a la Final Four no és per guanyar la semifinal, sinó per guanyar el torneig. Així que en aquest sentit nosaltres tenim ganes de poder aixecar el trofeu i poder-lo oferir a tota la nostra afició.
Merci, Rudi.
Rudi Fernández, al micròfon de RAC1 del Damià López. Escolta, Colo, un dubte, ara que sentíem això. Qui té més pressió, el Madrid o el Barça? És a dir, Xus Mateo o Saras, demà?
A Saras, perquè Saras té acaba contracte, renova automàticament si la guanya. L'any passat va ser un cop fort, perquè teníem a l'etapa Saras un Barça dominant fins que arriba a la Final Four, i s'estavella la segona part. I Xus Mateo sí que té pressió, òbviament, perquè ja se sap que han entrevistat Escariolo i que van buscar un entrenador i que no se l'acaben de creure, però que és el projecte d'autor, podríem dir, és el de Saras. Mateo és un pagat allà, que no sé si d'un any o de més, que està sota sospita, però dic que és el gran projecte, és el gran projecte de Saras.
Mm. Mundet, tu també has estat en tot aquest dia previ, no? Què se'n deia aquest matí a la roda de premsa de presentació del Madrid?
Mira, està parlant una estoneta amb Joe Arlaucas, un pivot dels que feia ràbia del Madrid dels anys 90, i em deia per un costat que és un partit completament diferent a qualsevol altre per com es coneixen Barça i Madrid. I per un altre costat diu que ja res li sorprèn dels blancs, deia textual, no sé com ho llega el Madrid i no sé com ho han llegado. Val? Em sembla una frase brillant. L'anàlisi de com han arribat està bastant fet, però, Aleix, en les darreres hores n'ha sortit un altre debat o una altra qüestió que va molt més enllà al Real Madrid del mateix equip de bàsquet, i és el 4-0 que va encaixar l'equip de futbol contra el Manchester City aquesta setmana. Pregunta per Joe Arlaucas. Posa més pressió al Madrid i al madridisme en general el que passi demà contra l'etern rival en aquestes semifinals de l'Eurolliga? Respon Joe Arlaucas.
En principio no, en principio no, porque son dos deportes diferentes, son dos cosas diferentes, pero ya sabe cómo es el madridismo, ¿no? Y ya sabe cómo todo el mundo se toma tan profundamente en serio. Sí, te hace daño, ¿eh? Sí, nosotros nos ha pasado cuando yo jugaba aquí y seguro que ellos están pensando que joder, han perdido ahí 4-0 y si nosotros no ganamos hoy, presión, no sé qué, pero esta presión son para dos días.
Està ben llegit això. Què creus, Colo? Que afectarà o no el madridisme una nova ensopegada en aquesta setmana que podria ser negra? És cert que queda la CB després.
Home, afecta perquè la clatellada que s'han endut entre setmana és forta i seria decepció, a més és contra l'etern rival, però són esports diferents. Jo crec que si el futbol va tirant, el bàsquet acaba sent secundari al Madrid, però sí que seria setmana allò horrible del Madrid amb dues decepcions enormes.
Estem en canvi, l'efecte invers sí que sabrien on agafar-se, eh? És a dir, una derrota doncs seria doncs una decepció més, però continuaria passant el 4-0 del City en un 99%, no? Contra doncs el que seria una derrota més per ells, però en canvi si guanyen contra el Barça demà, li sabran donar molt la volta, fer oblidar el que va passar a l'Etihad Stadium i
portar de marca yes.
I convertir la victòria demà, si es produís contra el Barça, en la gran victòria de l'any. Per tant, com de demà s'ha de treure aquest partit.
Sí, sí.
Demà s'ha de guanyar. Sí.
I tant, per molts motius. Mira, estem sentint molt l'opinió del Colo, que és una opinió des del punt de vista del Barça, tot i que evidentment intentem ser objectius, i hem anat a buscar amb el Mundet i el Damià avui algun periodista que segueixi l'actualitat al dia a dia del Madrid de bàsquet des de fa molts anys per saber una mica el punt de vista o la visió que tenen des de la capital espanyola. Aquest és David Camps, porta 25 anys seguint el Madrid de bàsquet a Onda Cero.
En un clàssico a estas alturas no sabe el pronóstico, pero sensaciones que el Barça, pese a que el Madrid llega con el subidón de Partizan, con las bajas de Poirier, Yabusel y Dec, el Barça ahí en el poderío interior debería sacar partido y hacer mucho daño al Madrid con Vesely recuperado, con Sanli, con Mirotic. Ahí en principio es por donde va más fuerte, y si a eso sumamos que Satoransky está ahora mismo en el mejor momento de la temporada, hombre, yo favorito doy al Barcelona. Ojo, una cosa es dar favorito y otra cosa es pensar que el Real Madrid no va a competir. El que lo piense se equivoca 100%, porque es un equipo que ha demostrado, no este año, sino en los últimos 12, 13 años, que puede ganar absolutamente todo. Con lo cual, yo creo que va a ser un partidazo, espero igualado, favoritismo para el Barça, pero incógnita. No me tira a la piscina que no haya agua.
Una mica tapat, eh? El Madrid, diu David Camps, aquest periodista d'Onda Cero. Un minut i rematem aquesta mega prèvia que estem fent des de Kaunas del Barça-Madrid demà d'Eurolliga.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Pràcticament la una de la matinada, anirem tancant el Tu Diràs, però abans, ja que estàvem pentinant tota aquesta prèvia del Barça-Madrid de demà a les 8, demà a les 8 en directe a RAC1, hem entrevistat Audi Norris, Rudi Fernández, hem escoltat tots els protagonistes, hem intentat analitzar una mica què ens podem trobar demà sobre el parquet. Queda encara un aspecte més, no?, que és l'ambiental, Mundet. Ha estat un viatge molt complicat, llarg, car, pels aficionats del Barça, que han fet que molta gent que hauria volgut ser a Kaunas s'acabés fent enrere. La situació ha arribat a tal punt que, per exemple, els tres grups d'animació del Palau, Drac, Sant Culer i Meritxell, han renunciat a anar a Kaunas. Ara bé, hi ha un grup de gent que està coordinant l'afició del Barça per, diuen, fer també un paper més que digne, com si fossin una grada del Barça als Alguirio Arena, no?
Sí, demà l'afició del Barça estarà en minoria. Les proporcions són 5.000 aficionats grecs, uns 1.200 catalans i madrilenys, uns 500 monegascos i la resta entre afició local i afició neutral que ha vingut a Kaunas. Hi ha hagut un grup d'amics que es diuen Sigaleros Futbol Club, que estan fent un podcast sobre el Barça i que estan treballant el tema de la Final Four des del mes de novembre. S'han posat en contacte amb els grups d'animació del Palau, han creat un grup de WhatsApp per la gent que sigui demà aquí a Lituània i ells seran els que portin el pes de l'animació dels aficionats del Barça demà als Alguirio Arena. Genís Galzeran és un dels dos portaveus de Sigaleros Futbol Club.
El que estem fent és, a través d'aquest grup, coordinar i liderar l'afició del Barça fora, però sobretot dintre el Palau. La idea és, els grups ens van comentar, de que vigiléssim fora, sobretot el primer dia, per tema de seguretat, especialment de cara als grecs, i que el que féssim a dintre fos coordinar la grada d'animació, on posar tots els seguidors del Barça en una zona i començar a liderar els càntics i tot aquest tema.
Trobareu més informació de la gent de Sigaleros Futbol Club al seu compte de Twitter i a Instagram. Si demà l'equip tirés endavant cap a la final, es volen fer més activitats pensant en dissabte i diumenge, és a dir, previ de partit, anar a rebre els jugadors, etc, etc, etc.
Està bé això, del Sigaleros Futbol Club, en honor a una de les frases, no?, que ha dit Joan Laporta, o que recorda...
En castellà en diuen Chascarrillo.
Ah, molt bé, endavant. Bé, doncs a veure si es fan sentir, a veure si es fan sentir. Mica, que ho completarem tot plegat amb un petit reportatge, Són un parell de minuts que han preparat el Mundet i el Damià, una petita recopilació de dades que ens deixa aquest partit de semifinals, que és un clàssic, mai més ben dit, Un clàssic entre Barça i Madrid.
10.
Títols que té el Madrid, dos més que el seu perseguidor. Un equip que encara trigarà temps a posar els peus en una Final Four, el CSKA de Moscou. Si agafem només l'era Euroliga, veurem que la cosa canvia i es queden amb només dos, els mateixos que té el Barça a les seves vitrines.
9.
Són les Final Fours que ha disputat Sarunas Jasikevičius fins ara. 6 com a jugador, en va guanyar 4, 3 com a entrenador, amb els Alguiris i amb el Barça. No n'ha guanyat cap. És el debut de Chus Mateo com a primer tècnic en una final a 4.
8.
Jugadors en el top 8 estadístic de l'Euroliga. Tavares, líder en taps, tercer en rebots i el quart amb més tirs a dos. Musa, el que més tirs lliures tira. Mirotic, el setè en valoració.
7.
Dada potent. El Madrid té 7 jugadors que saben què és guanyar la Copa d'Europa. Rudi, Llull, el Chacho, Tavares, Musa, Caceri, Randolph. El Barça, només 2. Vesely i Kalinic.
6.
Setmanes que fa que el Barça va perdre el darrer partit des del 9 d'abril. Encadena 11 victòries consecutives entre ACB i Euroliga. En aquest mateix tram de temporada, el Madrid, 9 victòries i 3 derrotes.
5.
Precedents d'aquesta temporada entre els dos equips, amb 3 a 2 pels Laurana. Si fem un cop d'ull a la temporada, és veritat que els blancs van guanyar el primer, la Supercopa ACB, però dels 4 últims, 3 han caigut del costat del Barça. Un detall, el Barça sempre ha guanyat el Madrid aquesta temporada quan l'ha deixat per sota els 82 punts.
4.
Precedents en una Final Four entre Barça i Real Madrid, en 3 a 1 pels blancs i sempre semifinals. L'única victòria blaugrana va ser a París 96, que acabaria amb el tap il·legal de Brankovic a la final. El Madrid va guanyar a Londres 2013, el desastre a Milà 2014 i la temporada passada a Belgrat.
3.
El Barça pot sumar la tercera Eurolliga de la seva història. Atraparia Olympiacos, Olimpia de Milà, Jugo Plàstica d'Split i el desaparegut ASK de Riga.
2.
Equips catalans que han guanyat l'Eurolliga, Joventut de Badalona i Barça.
1.
Només Mirotic ha entrat en els premis que ha repartit l'Eurolliga aquest cap de setmana. El capità blaugrana ha acabat en el segon cinc ideal de la competició. El Madrid n'hi ha posat dos. Musa i Tavares, el cinc ideal.
Zero.
Mai el guanyador d'un clàssic a les semifinals d'una Final Four ha acabat aixecant el títol a la final.
Aquest compte enrere que ens han fet el Mundet i el Damià amb quatre dades molt interessants. De l'altre semi, Colo, què n'esperes? Olympiacos i Mónaco?
Amb ganes de veure com respon el Mónaco, perquè em sembla un dels equips més interessants d'aquesta Eurolliga, amb un poder físic brutal, però que amb un problema de química allà dins, per aquest element que és Mike James, que et pot guanyar el partit, però també vam veure el Palau, l'espectacle lamentable a nivell de com a company d'equip i amb l'entrenador, i l'Olympiacos, que em segueix semblant l'equip més perillós de cara al Barça pels duels que hem vist, és un equip que té físic, té talent, té tot, té jugadors que es creixen a més en partits importants, però al davant tindran un rival molt, molt incòmode. Vull dir, és una semifinal molt interessant per seguir, la veritat.
Val. Si t'has de mullar, quina és la teva final i el teu campió?
Olympiacos-Barça final, i final igualat, direm Barça, perquè arriba molt bé i, en teoria, ha pres la lliçó de l'any passat, que era arribar en aquest moment com toca. No desgastat com el curs passat, sinó que aquest any s'ha planificat diferent per arribar a la Final Four al màxim. I per talent, té més talent que Olympiacos.
Molt bé. Ràpidament, si us heu de mullar també, Dami, quina final i campió veus?
Jo és que al final veig que els pronòstics mai es compleixen del tot i sempre hi ha alguna cosa doncs, que s'acaba rescabalant. Per tant, el meu pronòstic seria Barça-Mónaco i guanya el Barça.
Molt bé. I tu,
Mónaco? I guanya el Barça. Barça-Mónaco, eh?
Sí, és a dir, coincideixo amb el que diuen Colo, coincideixo amb el que diuen Damià, sobre el paper ha de ser una final Barça-Olympiacos, però sí que també t'haig de dir que en les últimes hores tinc la sensació que fins i tot el Barça ha guanyat en terç. És a dir, que a mesura que es va acostant al partit, el grau de confiança i de en fi, de seguretat en si mateix va cap amunt. Per tant, jo veig el Barça amb opcions de guanyar aquest títol.
Sí, ja sé que estem fora de temps, ja acabem, Aleix, però és veritat que és que crec que potser no ha quedat prou palès, que és que la sensació que hi havia avui a la sala de premsa i amb fins i tot molts companys de Madrid és que ens comentaven que creuen que demà pot no haver-hi ni partit. Que demà pot no haver-hi ni partit entre Barça i Madrid.
Pel Barça, que fi, pel Barça favorit.
A favor del Barça, a favor del Barça. Vull dir que jo crec que als jugadors del Barça els ha arribat aquesta sensació, que ells mateixos han de centrar-se, evitar que tot això afecti, abstraure-se'n, i els jugadors del Madrid demà doncs hauran de treballar-s'ho per poder estar al nivell del Barça, perquè en aquests moments la sensació és que les distàncies són evidents.
Molt bé. Alguna cosa més?
Sí, Aleix, que aquest matí ha començat també la fase final de l'Adidas Next Generation Tournament, la que seria la versió basquetbolística de la Youth League, final a 8, cara i creu pels dos representants catalans. El Barça ha guanyat patint moltíssim el Panathinaikos d'un, 67-66, Jacuchonis 19 punts, el Joventut ha perdut de 3, 78-81, contra el Next Generation Serbi, Conrad Martínez, 24 punts. Demà segona jornada, Estrella Roja de Belgrat, Barça i Joventut Zalgiris de Kaunas. El president Joan Laporta vindria diumenge a la final.
I fa molt fred a Kaunas, ara mateix, a aquesta hora.
Això ja ens ho deia el Mundet ahir, per tant, si algú ens està escoltant i va cap allà, que es tapi.
Estàs d'acord amb la recomanació que et vaig fer,
sí,
o no?
Sí. El Mundet ens va recomanar a l'Enric Soto i a Servidor que ens abriguéssim, i si algú ha de venir les pròximes hores, doncs que s'abrigui com si estiguéssim al mes de gener-febrer de Barcelona.
I mengeu xacotis.
Endavant. Bones recomanacions. Gràcies, Mundet. Dami, demà us escoltem.
Bona nit.
Fins adéu. Demà. Colo, fins demà també a la transmissió. Gràcies.
Fins demà.
Adéu-siau. Abans de marxar, un parell de coses molt importants que han passat avui també en clau esportiva. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Rafa Nadal ha començat a posar data final de la seva carrera. De moment el que sabem segur és que aquest any no competirà a cap Gran Slam més.
Si això vol dir que no serà Roland Garros, on ha triomfat 14 vegades, no fa net de la lesió al psoas que arrossega des de l'Open d'Austràlia i avui ha anunciat que no jugarà el Gran Slam sobre terra batuda, que fa una aturada i que aquest any difícilment el tornarem a veure a les pistes. Com a molt a les finals de la Davis al novembre, el pensament és el 2024, que seria el seu últim any en actiu.
Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva. No voy a poner una fecha de regreso podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo intuyo y creo que será mi último año.
Nadal ha explicat que la lesió no ha evolucionat de la manera esperada i que ara necessita parada per intentar fer net del tot. I ha explicat per què es planteja tornar l'any que ve i no deixar-ho definitivament ara.
No me gusta la palabra, pero de alguna manera me siento con la fuerza suficiente como para decirla, ¿no? Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera.
Recordem que Nadal té 22 Grand Slams, igual que Djokovic, que el va igualar a l'Open d'Austràlia d'aquest passat mes de gener. Avui, per cert, ha quedat definida la segona semifinal masculina del Masters 1000 de Roma. La jugaran Medvedev i Tsitsipas, l'altra la jugaran Rune i Ruth. I demà juguen les semifinals femenines, Kudermetova-Kalinina per una banda i Rybakina-Ostapenko per l'altra.
Queden aquestes semis del Masters 1000 de Roma i després ja ens centrarem en Roland Garros sense Rafa Nadal, però amb Carlos Alcaraz, que té moltes opcions també de lluitar pel títol. Gràcies, Puig. Atenció que demà tenim etapa d'alta muntanya al Giro, Quim.
Sí, Porcofranco d'Irvea Crans-Montana amb 199 quilòmetres de recorregut i tres ascensions de primera categoria, la salita del Gran Bernardo, la Croix de Coeur i l'arribada a Crans-Montana. Geraint Thomas defensarà la malla rosa amb 2 segons de marge sobre Primoz Roglic i 22 sobre João Pedro Almeida. El guanyador de l'etapa d'avui, que ha estat de 185 quilòmetres entre Bra i Rivoli, ha estat l'alemany Nico Denz, culminant una escapada en grup.
I ens queda parlar de waterpolo perquè la final femenina de la Lliga es decidirà en el tercer i definitiu partit, Albert Ferran.
Sí, com ja va succeir en les dues últimes temporades, el primer partit d'aquesta final el va guanyar el Sabadell a casa 10-8. Avui el Mataró ha igualat la final amb una victòria a l'últim minut per 11-10, per tant, dissabte a les 12 del migdia a Can Llong, a Sabadell, es decidirà l'equip campió. Avui, evidentment, festa a la piscina del Mataró, perquè ha igualat la sèrie, i sobretot perquè el Mataró afrontava l'últim quart perdent de 2 gols i ha acabat remuntant. El tècnic Dani Ballart, satisfet en declaracions a RAC1.
És una alegria, la veritat, poder-ho allargar. La veritat és que el waterpolo femení està en un moment extraordinari d'emoció, d'incertesa a l'hora del resultat. No hi hauria ningú que fos capaç d'adivinar què és el que succeirà. Els partits giren i capgiren d'una manera increïble. I bé, nosaltres contentes i felices de forçar aquest tercer partit.
Sabadell-Mataró han protagonitzat ja aquesta temporada les finals de la Champions i de la Copa de la Reina. Les dues les ha guanyat el Sabadell. Dissabte, la Lliga en joc en el tercer i decisiu partit. D'altra banda, pel que fa a la Lliga masculina, demà segon partit de la final entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. Els mariners, el Barceloneta, va guanyar el primer duel a Sabadell. Per tant, demà, davant de l'afició, té el primer matchball per aixecar el títol. I amb això marxarem. Abans les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Vilardell. Hola, Manu.
Bona nit, Aleix.
A veure, comencem amb Mundo Deportivo.
Mundo Deportivo titula Triplete culé, el Mundial de Messi, la Liga de Champi i un Guardiola a 3 victòries de tard. Premier, Champions i la FA Cup imponen l'estilo Barça. Després, amb l'esport, fin de ciclo, Florentino obligado a preparar un relevo generacional con Modric, Benzema i Kroos. Amb l'esportiu, ja fent referència a l'inici de les semifinals de l'Eurolliga, objecte de desig, amb una imatge de Nikola Mirotic i l'Eurolliga. Després, pel que fa a la premsa de Madrid, tenim el diari Marca, que titula Hagas lo que hagas, aquí nos tienes para siempre, amb una imatge de Rafa Nadal, que avui ha anunciat que tal vegada aquest serà el seu, bueno, l'any que ve acabarà i ja retirarà del tenis professional. I la mateixa direcció fa el diari As, que diu No merezco acabar así.
Amb una imatge de Rafa Nadal també en aquesta roda de premsa, que ara sentíem aquí al tram final del Tu diràs. Gràcies, Manu.
A tu.
A descansar, bona nit. Gràcies al Marc Selva, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Ha estat una setmana molt intensa i demà ho continuarà sent. Demà, més ràdio esportiva des de les 8 del vespre amb la transmissió del Barça-Madrid, semifinals d'Eurolliga de bàsquet des de Kaunas i després Tu diràs amb en Dani Aguilar. I dissabte el Barça rebrà el títol de Lliga i diumenge pot haver-hi una final de l'Eurolliga pel Barça de bàsquet. Per tant, ens queden moltes coses en aquesta setmana que de moment està sent màgica. Descanseu, bona nit, demà més.
RAC 1.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 13 minuts de la una. Albert Núñez Feijóo entra a la campanya electoral de Catalunya per les eleccions del 28 de maig. El líder del PP ha vingut aquest vespre a donar suport als candidats populars i ha aprofitat un cop més per carregar contra Pedro Sánchez per haver pactat amb Bildu.
Decir, como ha dicho el presidente del gobierno de España, probablemente el que no ha hecho nada contra el terrorismo, porque se lo encontró solucionado cuando llegó al gobierno, que el Partido Popular siempre le interesó el terrorismo y que nunca le interesó acabar con ETA, es una ignominia propia de un presidente del gobierno de España. Es una ignominia que no podemos aceptar en ningún caso.
Núñez Feijóo ha sigut l'estrella de l'acte central que el PP de Catalunya ha organitzat al Turó Parc, a la zona alta de Barcelona, on els populars esperen rascar més vots el 28 de maig. I encara sobre les eleccions, la Junta Electoral exigirà a tots els votants per via postal de Melilla que s'identifiquin amb el DNI quan entreguin la papereta. És una mesura per fer front al possible frau electoral que està investigant la policia. Sospiten que s'han comprat milers de vots a uns 100 euros la papereta, això després que la ciutat hagi demanat el vot postal un 20% del cens, 10 vegades més que la mitjana de la resta de l'Estat. La policia creu que hi ha una estructura mafiosa que paga a la gent a canvi de recollir les seves paperetes i entregar-les ells a correus amb el vot que volen. L'exvocal de la Junta Electoral Central, Manel Traité, ha pronosticat aquesta nit al 9C de RAC1 que aquests vots no s'anul·laran.
No sé els indicis que tenen. A l'anul·lar tots els vots per correu, jo no crec, sincerament, que ho facin, perquè